Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Montmeló, deixa un vehicle al voral i provoca fins a 8 quilòmetres de retencions. També una altra a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest cas un carril tallat. També hi ha un accident a la B10, direcció Nus de Trinitat, amb un altre carril tallat i un altre a la C32 a Alella. A banda, circulació intensa a la 2 a Cornellà de Llobregat, a l'AP7 a Barberà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud poden circular amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix. Avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha mort aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats 5 turismes i també una motocicleta va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, a màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances. Ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després la trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són molts discos i moltes cançons repetides en versió acústica l'any 95 amb l'Stripped, o per exemple més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park a Londres el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o són a través d'anuncis. Clar, una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 al Sub Dragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Sub Dragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. ser el gran èxit dels Subdragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt 78 com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla, ve a dir: soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertats va avui, de llibertat, a veure, des d'un punt de vista en aquesta manera molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si es posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fem, com sempre, saludant a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Què tal?
Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
Ostres, quin bé de Déu.
Sí, no?
Sí. Es va ploure
tot una mica dissabte a tarda.
Iupi.
Sí.
Molt bé. A regar-nos el temps mullat.
A regar l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé, un dia menys de goteig.
Escolta, tu això d'anar-te al Turó de l'Home ho has triat naturalment o què?
Vaja, és que jo és com el jardí de casa i qualsevol moment dic: què faig aquesta tarda? Dic: va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i ostres, va bé per pensar i tot.
És cotxe, no és teletransportació com hem vist en el vídeo.
M'agradaria dir que sí, més tenia el compte per als carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament.
Doncs va, sí, avui doncs emplacem que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
Una abraçada.
Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
Parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons, que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Freaky Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat. Obert per Vacances. La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Said Esbai. Said, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns sons del món de roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones en va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
Sí, exacte, aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el del Mundial està molt de moda, i després, doncs això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat, perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que d'alguna manera la gent que vingui es vagi trobant cosetes i que al final una mica ho definiria que és com una relació de parella, no? Que no sigui monòtona, no? Que cada vegada hi hagi algú que t'enganxi, no? I és això el que intentem, que any a any la gent digui, mira, aquest any això altre, no?
Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost segur que en tenim més notícies. Però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
Guanyem i negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus.
Fins ara mateix, doncs, Said. Ara ens tornem a saludar.
Fins ara.
Fins ara. Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'està investigant les causes de l'accident, que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
I seguim parlant de Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 3:15 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar amb marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde, y entonces fue algo desesperante. Y entonces ahora que han arreglado, creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quasi dues i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
Moltíssimes gràcies a Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
Bon dia.
Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. La vida es va rebre 3:15 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials, un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50ena de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquestes ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
I seguem parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial la protecció de les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, de veritat, per fi es reuneixen avui.
Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilització, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible, i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
Bon dia.
Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs en municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar les obres al setembre.
Toto. El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
Anava a dir que és tot un col·laborat, tot un col·laborat el del Tramcat, vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona en sentirem parlar. Sí. Durant aquests mesos, perquè encara la cosa...
Sí, sí, va per llarg, va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 convois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que... Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
Ah, ja ho intentaré.
A veure si així els incentivem perquè guany.
Exacte.
Marina, moltíssimes gràcies.
Fins a tu, ara. Fins ara.
Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins de la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop a més municipis, per si en voleu esperar, no?, a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
Bon dia i bona hora.
I és que avui parlem d'una cosa que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas periodisme en català.
Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots, als mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs òbviament és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant, posem un exemple, per a la supervivència de la llengua, del català?
Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el del mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
Clar, t'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies de base mundial, de base internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant, i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no passa a Kuala Lumpur.
No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat doncs formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Per què Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Per què, no sé si dir-ne, ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador? Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
Mm. Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia. Però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasca, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat, doncs, lluminós, però avui dia com ho tenim això, com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar, o que estem intentant, doncs, guanyar-la, és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni, no qualsevol persona és evidentment periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació, doncs, d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació, és molt més complicat o és molt més difícil.
T'anava a dir, Lluís. Ja, per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluars són precisament la premsa de proximitat.
Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament de manera periòdica quan ha emergit una nova plataforma, un nou mitjà o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament des d'un punt de vista històric de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys de manera molt més generalista dels anys 20-30 del segle XX, doncs a les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era, aquest debat que quan surt la televisió ens tornaríem a passar el mateix a l'estat espanyol als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzar la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix doncs les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico doncs, a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó de historiador, doncs que aquesta pregunta que acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment doncs allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
Igualment.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
I el que farem ara serà donar pas a l'actualitat castellera de l'Obert per Vacances, i és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins d'aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosiquet.
L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajuda a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Caborosos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels Caborosos, que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santana a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaven bàsics de 9 en part perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2 de Novenforra i Manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Sant Anà, i qui també va escarregar aquest castell van ser els Marrecs de Sal, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella de Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava 2 intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
Segona ronda, agenda de plaça.
En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca, que podrien provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una Diada Castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada Martyrs Street a Vilafranca del Penedès, una actuació que formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podeu seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
Tercera ronda, més enllà de la plaça.
I per últim i no menys important arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataroïna va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la Diada de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells d'assís. La presentació oficial de la colla no va arribar però fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 d'assís, el 4 d'assís amb el Pilar i el Pilar 4 aixecat per sota portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
Sí, la trajectòria de la colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana a les places, hem posat la gent de castell els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
Obert per Vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
Nosaltres vinga que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Friki Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant en són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no ho conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
Friki Time d'estiu.
Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana, o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Friki Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Friki Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
Bones, en part sí, en part no, perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant, el que donaves per feta no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fos en temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat. Estem veient doncs conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances doncs s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo, i és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs amb l'estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos, perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit se'ns comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els ha canviat fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
En els dolents.
En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català, reeditada amb una edició integral molt xula, en format col·leccionista, a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
La Mercè.
I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè em ha quedat un tema molt pendent. No m'hi ha fet, no m'hi ha fet. Recordeu que us deia que una de les versions, de fet jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free dels Stones, és aquesta dels Sub Dragons, banda escocesa de l'any 90 i que era molt molt ballable amb aquestes bases. Mireu. Segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona moltes excuses sempre per escoltar George Michael. Sé que els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent, jo és que estic indecisa, no sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
És la pregunta que formulem, però és que em falta informació,
Oi que sí?
Sí.
Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
Sí.
Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten de llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al XII abans de Crist, una monda Tebes va dur a terme un viatge literari i comercial cap a l'illa illa a Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
Sí, sempre te'n vas cap al rinoceront mamut, sempre.
Sempre, llenut, sempre, sempre. Faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona,
sisplau,
ja t'ho dic.
Sí.
Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
Ara t'ho anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, si no viatjaven per ple de vacances, per descomptat.
No, precisament. De fet, aquí ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres, sí, catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Sí. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
Bueno, sempre truco cap a casa, Tinc molts haters al darrere.
Escolta, no ho desvalem encara, si et sembla. Què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
Sí que en tenim, sí.
I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a
participar. Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
Però la Pilar sempre està a la muntanya?
Sempre, no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
A més, li coincideix, no?, les hores de l'Obert per vacances, l'enganxem allà sempre.
Absolutament.
Sí, igual a la tarda està a casa tranquil·la,
però sí,
al matí.
Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
Ostres, que mona.
Sí.
Perfecte, doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Una abraçada forta. Fins ara.
I així tanquem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A partir de les 10, més.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny, tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
¿Sabías que...?
L'aire condicionat
una innovació essencial a la vida moderna, té una història fascinant que va començar a principis del segle XX. Va ser inventat el 1902 per Willis Haviland Carrier, un enginyer nord-americà, per resoldre un problema d'humitat en una impremta a Brooklyn, Nova York. L'alta humitat estava afectant la qualitat del paper i la tinta, i Carrier va desenvolupar una màquina que no només refredava l'aire, sinó que també en controlava la humitat. Aquest primer sistema d'aire condicionat feia servir uns petits tubs refredats amb aigua per deshumidificar l'aire, cosa que millorava considerablement la qualitat d'impressió. L'impacte d'aquesta invenció es va estendre ràpidament més enllà de la indústria de la impressió. A la dècada del 1920, l'aire condicionat va començar a ser utilitzat als cinemes, proporcionant una manera d'atreure els espectadors durant els mesos més calorosos de l'any. Això no només ha augmentat l'assistència a les sales de cinema, sinó que també ha establert la pràctica d'anar al cinema per refrescar-se. La tecnologia de l'aire condicionat va continuar evolucionant i es va tornar més accessible per a llars i oficines. Actualment, els sistemes d'aire condicionat són essencials no només per al confort, sinó també per a la salut i la productivitat, especialment a regions amb climes extremadament càlids. A més, els avenços en eficiència energètica i tecnologies ecològiques fan que els sistemes moderns siguin cada cop més sostenibles.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.